El cafè de la ràdio, Núria García.
El desmantellament de la zona hermètica a Gràcia no ha fet que aquesta zona d'oci hagi deixat de ser notícia. Malgrat que els locals que queden oberts es poden comptar amb els dits d'una mà, n'hi ha un que continua portant de cap tant clients com administracions. Es tracta de la discoteca Waka Sabadell, que ha tornat a la palestra per un nou episodi de discriminació a les seves portes. El cap de setmana del 2 i 3 de novembre, les persones que controlen els accessos del local van prohibir-ne l'entrada a un noi negre. El jove de 21 anys ho va denunciar a través de les xarxes socials en un vídeo que s'ha fet viral i avui mateix portarà el seu cas a Sos Racisme, una entitat que denuncia el racisme amb l'objectiu de fer-lo visible i erradicar-lo. A banda de parlar amb l'Eric Penya, la víctima, avui al Cafè de la Ràdio també parlem amb l'Alicia Rodríguez, coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia de Sos Racisme. Molt bon dia, Alicia.
Hola, molt bon dia.
Com dèiem, avui l'Eric us explicarà personalment el seu cas, però no és el primer d'aquestes característiques que us arriba des de la discoteca Waka. De fet, hi ha 8 denúncies pendents, a més de la de l'Eric, des del 2017.
Doncs sí, tal com dius, des del 2017 ja han tingut denúncies, encara que no estem parlant d'unes denúncies que es portin per via penal, però sí ja ens han notificat situacions de discriminació en aquest local. I tenim una en el 2017, que es va ser quan es va iniciar, i en el 2019 ja portem 5 denúncies en aquest local respecte a aquest tema.
Per què es repeteixen aquests casos? La discoteca actua amb certa impunitat?
Doncs sí, d'alguna manera podríem dir que s'actua amb certa impunitat perquè hi ha una inacció per part de l'administració i també perquè hi ha una deixadesa per l'aplicació de la normativa que regula aquest tipus de dret, el dret d'administració, d'admissió. Estem parlant de que en aquest cas, en aquest dret, es regula, es pot tractar a través de dues vies, per la via penal i per la via administrativa. I totes dues requereixen doncs, la intervenció també policial, i aquesta intervenció policial doncs, tampoc es pot dir que sigui la més acurada.
Clar, de fet, el noi, quan denunciava doncs, que l'havien fet fora, al·legant doncs, que era perquè és negre, deia, hem posat el cas en coneixement de la policia i ens ha dit que sense que ens hagin dit explícitament que ens fan fora per ser negre, és molt difícil actuar contra aquest local.
Doncs sí, realment és aquesta la situació. El tema és, de totes maneres, bueno, que la policia ha de fer la seva feina i, per tant, en el moment en què se la truqui per un tema com aquest, doncs s'ha de personar en el lloc dels fets i, per tant, ha de prendre nota de les persones que intervenen en tota aquesta situació. Llavors, sí que és veritat que per part de la policia aquest tipus de casos doncs, potser no se li dona l'identitat que se li hauria de donar i potser en alguns moments podríem fins i tot manifestar que no saben ni com aplicar la normativa que existeix. Per tant, bueno, doncs sí que podríem dir que no hi ha una actuació sensibilitzada en aquest àmbit per part de Mossos d'Esquadra, que és qui ha d'intervenir. Perquè, clar, el problema és que si no intervé Mossos d'Esquadra en aquest cas, com aquest pas estàvem veient, és difícil la prova, tenir prova dels fets. Però això no només passa amb el tema de dret d'admissió, passa amb molts altres drets vulnerats per una situació de racisme. Però precisament en aquests casos tenim una norma molt clara que depèn de la Generalitat, tenim un codi penal també molt clar que es podria aplicar i el problema és que no recullen les proves suficients com per poder iniciar ja sigui un procediment penal o ja sigui un procediment administratiu que acabi amb una sanció econòmica, no?
De fet, la Generalitat ha anunciat que portarà el cas a la Fiscalia d'Odi, una decisió que l'Ajuntament de Sabadell feia saber a les últimes hores que també avala. Potser caldria, doncs, el que tu comentaves, mirar d'aplicar primer la llei abans d'actuar com a reacció, no?, als fets?
Sí, exacte. Home, nosaltres ens alegrem moltíssim i ens congratulem de que realment doncs, l'administració pública podríem dir, vegi la llum i actuï amb aquests fets, no? Però nosaltres portem molts anys denunciant aquests fets i el gran problema no és només que hi ha una part que és que es visibilitzi en aquestes discriminacions, són una de tantes situacions que es donen en l'àmbit de la vida quotidiana de moltes persones racialitzades o immigrades en el nostre país, però és important que es visibilitzin, i tant, però, a més, no només que es visibilitzin, sinó que la llei que existeix i que no empara aquestes situacions i que, per tant, les penalitza, doncs que s'apliqui, ja sigui per part de la Generalitat, en aquest cas, ja sigui per part de la Fiscalia en l'àmbit judicial. Tenim les eines, el problema és que no s'apliquen.
Clar, tu comentaves, deixadesa per part de les administracions, tant de la Generalitat, però també dels ajuntaments, tenen prou eines com per afrontar aquest tipus de situacions o les han de posar en coneixement de la Generalitat, que és d'aquí depèn aquesta normativa, tant del dret d'admissió, també com del fet que els Mossos es puguin personar al lloc dels fets per recabar proves?
Doncs sí, sí que hi ha ajuntaments que tenen aquesta competència traslladada en l'àmbit local. A veure, sí que és veritat que depèn de que el mateix ajuntament doncs, sol·liciti el traspàs d'aquesta competència. En el cas de Sabadell en concret, i a més estem parlant d'una discoteca que no és estrictament dins del municipi de Sabadell, sinó de Sant Quirze, sí que és veritat que no tenen aquesta competència traslladada, però tot i així existeixen altres eines. Existeixen altres municipis, com el de Barcelona, que la competència la té traslladada i, per tant, l'Ajuntament, el govern de l'Ajuntament, pot iniciar un procediment sancionador cap a un local que vulnera aquest dret, però en l'àmbit, per exemple, de Sabadell, encara que ell no tingui aquesta competència, sí que pot iniciar tràmits que els assumeixi la Generalitat, en aquest cas, la Conselleria d'Interior, que és qui pot desplegar aquesta norma i que té capacitat per iniciar un procediment sancionador, i també pot personar-se en procediments per la via de l'acusació popular en l'àmbit de penal. El que passa és que també hem d'intentar ser potser més imaginatius i potser des de l'administració local s'haurien de buscar altres eines, no només aquesta, per poder tractar aquest tema i potser treballar directament amb els locals d'oci i fer campanyes de sensibilització, i no només de sensibilització, sinó d'alguna manera doncs, de comunicació que estan cometent una il·legalitat i, per tant, no poden aplicar aquest tipus de restricció d'aquest dret.
Clar, aquesta llei de dret d'admissió, el noi ens comentava, jo quan vaig anar al cap de setmana a la discoteca Huaca no hi havia per enlloc cap cartell que m'informés de quins eren els requisits per accedir a aquesta sala. Per tant, els locals que reserven el dret d'admissió han d'especificar en algun lloc visible quins són els requisits que ha de presentar una persona que vulgui entrar.
Sí, sí. De fet, a veure, en la mateixa norma t'estableix quins poden ser el ventall de requisits que pots sol·licitar. I tu has de sol·licitar-ho a la Generalitat. I, a més, una de les qüestions que també deixa constància la norma és que ha de ser visible, que aquest dret d'admissió s'ha de ser visible en un àmbit, a l'entrada del local. I això és una de les coses que incompleixen la majoria dels locals d'oci, eh? Aquí doncs, també hi ha una deixadesa per part de la mateixa administració entenc que hi ha una manca de recursos per donar-li continuïtat o per fer seguiment de que aquesta norma es compleixi. Però, de totes maneres, existeix una unitat operativa dins de cossos de Mossos d'Esquadra, que és per temes d'infraccions administratives, que podria portar a terme que el seguiment d'aquestes situacions i, per tant, que no s'incompleixin, no?
Sí, seria una qüestió rutinària, no? Com es fan altre tipus d'inspeccions per comprovar que no hi ha menors dins dels locals, per comprovar que no es ven alcohol també doncs, a menors en locals on poden accedir nanos de 16 anys, no? Seria una cosa per fer de forma rutinària.
Exacte. El que passa és que intueixo que deu haver-hi algun tipus de manca de voluntat en fer aquest tipus de seguiment perquè realment no es produeix aquest compliment de la norma i a la majoria dels locals mai es troba el cartell amb tots els requisits en el que es reserva el dret d'admissió.
Avui us arribarà el cas concret de l'Eric, que ens explicava que avui té una trobada sobre racisme a partir de les 12. Un cop una persona posa en coneixement de la vostra entitat aquesta situació de discriminació, quin procediment s'engega?
Pues mira, nosaltres intentem ser molt curosos amb totes les situacions que ens arriben i llavors passem, diguéssim, un procés de reflexió i d'estudi de la demanda o de la denúncia que se'ns presenta. En aquest cas, doncs, l'ERI passarà pel mateix protocol que d'actuació que tenim sempre, que és fer una primera entrevista, que és la que hem concretat a les 12 del migdia. En aquesta primera entrevista nosaltres li comentarem, perquè som una associació que treballem per la defensa dels drets humans a través de la lluita antiracista, doncs quin és el nostre protocol d'actuació, en el que també intervenen els activistes. I a banda d'això, doncs, també li farem un primer assessorament, li explicarem què es pot fer quan es vulnera un dret com aquest, quines són les vies per actuar, com es comentava, tant la via administrativa com la via penal, en el moment dels fets que és el més adequat, tot això, evidentment que farem aquest primer assessorament. Però no serà fins la setmana vinent que no li comunicarem si és un cas que considerem que realment podem assumir, perquè realment és en l'àmbit de nostra intervenció, està legitimat la nostra actuació com a sociorracisme, i quina és la via millor per actuar. Val? Llavors, en definitiva, tots els fets que ens arriben o totes les situacions que ens arriben al nostre servei, utilitzem aquest protocol que d'alguna manera doncs, ens valida que realment aquelles situacions que assumim considerem que realment tenen una motivació racista.
És més habitual del que sembla que locals d'aquest tipus actuïn d'aquesta manera?
Sí, és més habitual. El problema està, com deia abans, en que nosaltres només arribem al que seria la punta de l'iceberg. Hi ha moltes situacions que es donen i que ja sigui per manca de prova, ja sigui per desconfiança per part de la mateixa persona afectada en el sistema, per por, per un seguit de qüestions, la mateixa persona doncs, no vol iniciar cap tipus de procediment ni vol actuar de cap de les maneres. És més, nosaltres diem que és el gran problema del racisme, que precisament no es visibilitza i ens trobem en situacions, i podríem des de l'Agència Europea de Drets Humans, es quantifica un 80% de les situacions de racisme que no es visibilitzen i no es denuncien per cap via. Llavors, que es donen de manera habitual? Sí. Que es puguin denunciar o visibilitzar? Difícil. Precisament aquest cas ha sigut un dels que, bueno, jo crec que ha posat una mica la imatge d'una situació que es dona en moltes ocasions, però que d'aquesta manera, a través de les xarxes socials, s'ha pogut evidenciar.
I com a societat, com es combat això?
Complicat, perquè hem de pensar que les mateixes persones que denuncien aquesta situació és perquè es troben en situacions, podríem dir, empoderades. Podríem dir que són persones que coneixen els seus drets, que tenen una situació estable, que tenen les condicions suficients com per conèixer un servei com el nostre o com altres entitats que poden treballar per l'antiracisme o per defensar els drets humans. I per tant, és conscienciar la gent que existeixen aquests drets i que existeixen eines per poder combatre aquesta vulneració de drets. Però no és fàcil perquè estem pensant que la majoria de les persones o que moltes de les persones que es poden sentir afectades per racisme o per altres motivacions que puguin vulnerar els seus drets són les persones que pertanyen a col·lectius més vulnerables o més vulnerabilitzats. Per tant, ens trobem que és molt complicat posar-ho en evidència i, per tant, actuar. Com es combat? Crec que la societat hem d'aprendre a ser més empàtics i realment ser més coneixedores dels nostres drets i intentar doncs, que aquests col·lectius vulnerabilitzats puguin tenir més eines per poder denunciar.
Clar, tot això contrasta amb els últims esdeveniments que hem tingut a Espanya, amb l'escalada de partits com Vox, que fan discursos populistes en contra de la immigració i que s'han convertit en tercera força al Congrés.
Pues sí, lamentablement és una situació molt inquietant, molt preocupant i, bueno, no, nosaltres des de Sociorracisme, evidentment que ens preocupa moltíssim, sobretot ens preocupa perquè es normalitza un discurs per diferents vies, per les vies per als mitjans de comunicació, per l'acceptació política, per l'acceptació social. Estem parlant d'un discurs que ja existia, el que passa és que ara es manifesta de manera sense complexes, podríem dir, i que nosaltres sempre havíem fet l'anàlisi de que l'extrema dreta quedava inclosa dins de lo que era el gran àmbit d'actuació del Partit Popular, però ara s'ha evidenciat d'una manera bastant ferotxa, diguéssim, i molt més clara, ascendint-se del Partit Popular. No? Per nosaltres és molt greu, precisament, que hi hagi aquest tipus de manifestacions de manera, podríem dir, continuada i de manera normalitzada, i que és un discurs clarament racista, homòfob, i que el que fa és evidenciar una situació de desconfiança per part també dels ciutadans cap als polítics, no? És complicada, és una situació molt complicada.
Doncs aquestes són les consideracions de l'Alicia Rodríguez, coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia de Sos Racisme, que ha intentat posar una mica de llum a tota aquesta problemàtica que, com deia ella, moltes vegades massa està invisibilitzada. Gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.